Adéu-siau.
Cap de setmana.
Les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va ser un gran viatger. Diverses referències en les seves obres parlen d'estades en diferents i distants indrets de la Mediterrània i l'Orient Mitjà, que només sembla possible ubicar entre els anys 1279 i 1283, període en què la vida coetània no en dona notícies. En aquest viatge, el primer que hauria fet a Terra d'Infidels hauria anat des de Roma cap al nord de la península Itàlica, vers l'imperi bizantí, cap a la Mar Negra, Geòrgia, Tartària, Jerusalem, Egipte, Etiòpia, Barbària, el regne de Granada i, finalment, a Perpinyà. Aquest magne viatge degué anar dirigit a conèixer de primera mà la cultura i les característiques dels pobles que ell volia evangelitzar. Entre 1283 i 1285, Ramon Llull visqué a Perpinyà. Primer, després, sobretot, va viure també a Montpeller, dedicat a escriure, entre altres coses, el Blanquerna. El 1987 és a Roma on volia exposar al Sant Pare Honori IV els seus plans missionals i promoure la creació de més col·legis a l'estil del de Miramar, però el papa acabava de morir.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre, a les 6 i a les 8 de la tarda, al Petit Palau, estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre, al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770.
A Marçans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
la veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre, comencem com cada divendres a aquesta hora la veu dels animals i de la natura. Posarem fil a l'agulla repassant les notícies més destacades de la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens portarà a la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i resposta de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista ens visita l'etòloga Paula Calvo amb qui parlarem del vincle i les interaccions entre els animals de companyia i els humans. Ho farem amb la companyia de la Carme Méndez i amb Manel Casas. I per tancar el programa, gaudirem de l'espai musical d'en Manel Casas i escoltarem un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar, amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Pas endavant en la defensa dels llebrers. L'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs ha emès un comunicat de la moció aprovada en el ple de l'Ajuntament del passat mes d'octubre. Aquesta moció, signada per tots els grups municipals que el composen, a excepció del PP, proposa la prohibició de la caça amb galgos en català llebrers i que els acords que siguin adoptats al ple de l'Ajuntament siguin traslladats als grups polítics del Congrés i al Senat espanyols, al Parlament de Catalunya i a diferents entitats animalistes d'àmbit nacional, on ADA també hi figura. Espanya és l'únic país de la Unió Europea que encara permet la caça amb galgos. Al finalitzar cada any la temporada, milers d'aquests gossos són abandonats, maltractats i alguns penjats de forma cruel. Són considerats eines de caça i tractats com a material de rebuig quan deixen de ser útils o no compleixen amb les expectatives que se'ls exigeix. Malgrat les reiterades denúncies per part d'entitats animalistes i de la ciutadania davant aquesta situació, el problema continua sense cap solució per part de les administracions. Caldrà veure si la decisió presa per l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs és tinguda en compte en els programes electorals de les properes eleccions generals. Més protecció per a les espècies marines. Oceana, entitat que vetlla per la protecció dels mars i oceans, demana a la Comissió Internacional per la Conservació de la Tonyina de l'Atlàntic que la protecció de la tonyina vermella s'afegeixi ara a la protecció del peix espasa i de determinats taurons. Oceana vol que es garanteixi que tots els estocs dels peixos es gestionin de forma sostenible per evitar-ne la sobrepesca, incidint especialment a les espècies migratòries de l'Atlàntic i aigües adjacents, que són les víctimes principals de la pesca comercial. El director executiu de l'entitat Europa, Les Gutabson, assenyala que de tots els estocs que la comissió ha avaluat, el 59% pateixen sobrepesca i la meitat d'aquests segueixen sense gestió o estan mal gestionats. Durant la celebració aquests dies a Malta de la 24a reunió ordinària de la comissió, Oceana reclama un pla urgent per recuperar el peix espasa altament oblidat i sobreexplotat en el Mediterrani i mesures de gestió per la tintorera i el marrajó, espècies de taurons molt explotades a l'Atlàntic. En el cas de les espècies de taurons esmentades, també es demana establir límits de les seves captures i aturar la pràctica destructiva de tallar les aletes al finning, en el que Espanya també s'hi ha vist involucrada. I final tràgic a la costa del Baix Llobregat. La balena rorqual, que va aparèixer aquest passat dimecres davant les platges de la Barceloneta, Barcelona, aquest mateix matí ha aparegut morta, segons ens han confirmat fonts del Departament de Territori de la Generalitat. Dues embarcacions dels serveis de rescat de fauna marina de la Generalitat van acompanyar el cetaci cap a mar obert davant la costa del Baix Llobregat. Des de que va ser detectada la seva presència, els agents rurals van estar observant els seus moviments per si hi havien d'intervenir. Es tractava d'un exemplar jove de rorqual d'uns 8 metres que patia símptomes d'estar deshidratat i desorientat. La contaminació acústica que pateixen els nostres mars i oceans està provocant que molts animals marins es desorientin i s'apropin massa a la costa, llocs gens habituals per ells, pel perill que els hi suposa per poder quedar embarrancats i morir ofegats. L'ADA s'ha posat en contacte amb el Departament de Territori avui mateix i què ens pots explicar, Manel?
Hola, Arantxa. Doncs estem una mica, no sé, una mica estranyats, perquè precisament aquest dematí, a última hora del matí, hem parlat amb el Departament de Premsa del Departament i ens ha dit que sí, que efectivament aquest rorqual s'havia mort. Però és que al migdia, escoltant les notícies de 3:24, resulta que aquest animal l'han matat.
L'han sacrificat.
L'han matat, o l'han sacrificat, o digui el que vulguis, veritat? I aleshores, fins ara, sembla que apareixien els agents rurals, que són la gent que estan preparada i sabe fer les coses. I per l'altre cantó, ara apareix el CRAM, que ha estat aquí, precisament, amb aquests micròfons, que també són gent molt ben preparada. Per tant, com són coses d'hores, tampoc podem continuar amb aquesta circumstància. Però això de que es matin o se sacrifiquin animals no ens agrada, veritat, perquè a vegades tindríem que estudiar amb més detall com s'han produït aquests fets. Nosaltres el que podem fer és saber si en el proper programa podem explicar als nostres oïdors d'una forma més minuciosa què és el que en veritat ha succeït.
La protecció de l'ós no deixa treva. És un fet constatat que els ossos són una de les víctimes del desglaç que està patint l'Àrtic a causa de l'esclafament del planeta. Per això no volem passar per alt la notícia que es va convertir en viral en totes les xarxes socials aquest passat estiu, en la que es veia la imatge d'un os polar extremadament prim sobre una petita capa de gel a prop de les illes Balbar a l'oceà Àrtic. A més de les amenaces que els hi suposa el canvi climàtic, els ossos polars també s'han d'enfrontar al perill que comporta la seva proximitat amb els humans. Aquest és el cas d'un parell d'ossos d'11 mesos que s'han quedat orfes després d'haver perdut a la seva mare a causa del tret d'un arma. Els fets van passar a la ciutat de Churchill, Canadà, i afortunadament l'associació responsable de la protecció de la vida salvatge d'aquesta regió va decidir traslladar els dos petits a un centre de recuperació per evitar la seva mort.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Com està afectant la contaminació de l'aire a l'agricultura, als boscos, les reserves d'aigua?
Pues igual que ens afecta a nosaltres, als homes i a les dones, a l'espècie humana. De fet, els tòxics ambientals fan mal a la cèl·lula, alguns a l'ADN, mutant ADN i provocant càncers, i els altres doncs, directament als teixits, com el teixit pulmonar o els vasos sanguinis. Per tant, en els animals i també en els que tenen teixits, en les plantes que tenen teixits, els afecta igual. És més, nosaltres ens pensem que el mal ens fa el que respirem, i resulta que la gran majoria de la població catalana els tòxics els hi entren per l'alimentació i per l'aigua. Perquè aquests tòxics estan en l'aire, cauen a terra, s'absorbeixen en les cadenes tròfiques, en la herba, en el blat de moro, en l'ofals, que després serveix de pinso i d'aliment en els animals, i o cauen a l'aigua i els peixos el van acumulant, i quan ens mengem els peixos o les carns d'animals, ens ho mengem, i quan ens mengem els vegetals contaminats, a més de pels químics orgànics, els químics utilitzats en l'agricultura, per al tema de la contaminació, es considera que un 80% de la contaminació que tenim a dins ha entrat per via digestiva, aigua o aliments. I també, és clar, si estàs al costat d'un focus atmosfèric important o en una ciutat molt contaminada, també t'entra molt, llavors, per la respiració.
Galeria de l'Expert, amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat. Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació, i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui us presentem la serenor de l'edat i la força de la joventut amb una gravació molt recent i que ens retorna als més brillants temps del show business nord-americà. Aquest estiu han estat cantant a la Costa Brava. Sabeu qui són? Doncs el Tony Bennett i la Lady Gaga, que fan una parella trepitant. Escolteu-los amb Anything Goes, Cheek to Cheek in Firefly.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
And most guys today, and their woman prize today.
Are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose. That hung around me through the week seemed to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek.
Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak.
Me too.
But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.
And I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through
to heaven.
Heaven.
Yes, I'm in heaven.
I'm in heaven.
And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Go! Happiness I see.
Oh, baby, when we're out together dancing.
Out together dancing.
Out together dancing, cheek to cheek. Ba-da-bop, 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 bop.
I call her Firefly, 'cause, oh my, she radiates moon glow. Wants none of that new glow. She starts to glitter when the sun goes down about 8 p.m. It's mayhem. She switches the brights up, lights up, and gives me a call. Take me to the Firefly's ball. But when I get her there, set her there, do I get the better there? Grab me some glow. No, she's a gadabout, mad about, luring every land about, while leaving me moaning low. Firefly, why can't I latch on to you? Know how, oh how I love you, but gee, while you set the night on fire, fire, shine a little light on me.
He called me Firefly, 'cause oh my, I radiate moon glow. One out of that noon glow, start to glitter when the sun goes down.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Històries viscudes. Amics i amigues de Ràdio Estel, en aquesta nova temporada, des de la veu dels animals i la natura, volem obrir una nova secció amb la vostra participació. De ben segur, molts de vosaltres haureu viscut experiències i anècdotes amb els vostres amics, els animals. Us volem emplaçar a que ens les expliqueu, donar-los-hi veu i així poder compartir aquestes vivències que, de ben segur, han estat enriquidores en la vostra vida. Escriviu i expliqueu una mica la vostra història a l'adreça postal ADA, carrer Bailén, 164 baixos, 08037, Barcelona. ADA, carrer Bailén, 164 baixos. O al correu electrònic ada@adaong.org. Recordeu, ADA amb dues Ds. Ens posarem en contacte amb vosaltres, els vostres millors amics, i vosaltres sereu els protagonistes.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres la Paula Calvo. Bon vespre, Paula.
Hola, bon vespre.
Que ja repeteixes amb
sí,
nosaltres.
Sí, i jo us agraeixo que em permeteu repetir.
Segona visita de la Paula. La Paula, per qui no ho recordi, és llicenciada en bioquímica, màster en etologia clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. I actualment la Paula està fent una recerca sobre el vincle i les interaccions entre els animals de companyia i els humans. Com portes aquest treball, aquesta cerca?
Bé, això no té mai fi.
Sí, no? Perquè és una cosa que jo crec que com més investigues, més pobres...
Més preguntes et surten, més idees de què cal encara estudiar surten, però sí que és veritat que el que ens està ajudant és a veure que això que molts coneixem i en som conscients de que existeix un vincle, ho podem demostrar. Uh-huh. I això és important. I que no és només els països anglosaxons o altres tipus de països on ja tenim més que... Estem convençuts de que hi ha vincle i que s'ha estudiat, sinó que a països com aquest també s'estudia i també s'avança i també som un país que ens agraden els animals de companyia.
Quan dius països com aquest, vols dir Catalunya, que som pioners?
Sí, a veure, sí.
Aviam, animals tenim que presumir,
Espanya,
eh?
De tota Espanya, Catalunya, ja no sé si parlar de Catalunya o d'Espanya, perquè ja no ho sé mai, però la veritat és que aquí som pioners. Sí. Aquest centre de recerca en animals i salut només existeix a Catalunya.
Ja m'imaginava.
Sempre som pioners amb això.
Pues tenim que continuar.
Sí. Jo encantada que sigui així. Sí.
I Paula, com ho definiries, aquest vincle? Es pot definir, bueno, a grosso modo?
A grosso modo, no? Aviam, tot el que hem estat estudiant ens indica que la gent considera l'animal de companyia, la majoria, sempre hi ha excepcions, però jo, més d'un 80% de la gent els considera un membre de la família. Cosa que, per alguna gent que no té animal de companyia o que no ha tingut contacte mai amb un gat, un gos, els hi sembla estrany. Com? Que el consideres com què? Com un fill? Com un germà? Dius, no, és un altre element més de la família, un altre membre, que és el gat, el gos, el cobaia o el que vulguem dir, no? Però te l'estimes com un membre teu de la família. I així es podria resumir. El que sí, a més, el que veiem és els beneficis que porta, que tota la gent et reconeix el suport emocional que els hi dona. I també, evidentment, la companyia, les activitats que arriben a fer que si no farien, si no tinguessin aquest animal de companyia, el fet de que per ells és un motiu per llevar-se, això t'ho està dient el 90% dels propietaris de gos. Sí, que és importantíssim. I hem estat fent estudis, sobretot en propietaris de gos, i ara estem fent el del gat, per això les coses van
mica
a poc.
Mica en mica. Però bueno, s'ha d'avançar a poc a poc, sí, per fer bé les coses.
I quan preguntes, en general, la gent que té i que no en té animal de companyia, el que t'estan dient és que fins i tot sense tenir-ne els agraden i els agradaria tenir-ne. Estem parlant de que més del 76% dels enquestats, i estem parlant d'una enquesta a nivell de tot l'estat espanyol, amb 1.200 persones, ens estaven dient, escolta, jo no, alguns no en tenen i m'agraden i sé que tenir-ne un fa feliç, però per circumstàncies les que siguin, que això també fa veure que la gent comença a ser responsable de no el tinc, encara que m'agradaria perquè no em pertoca tenir-ne ara mateix, doncs que els agraden. I només tenim, bueno, només, que també és important, un 43% de les famílies a nivell de l'estat espanyol que tenen animal de companyia, però tens gairebé un 80% que t'estan dient i m'agrada, i m'agraden, encara que en tingui o no en tingui. Per tant, som un país que ens agraden els animals.
També és molt curiós. Benvinguda.
Gràcies.
Benvinguda, Paula. També és molt curiós que hi ha molta gent que a vegades per efectes d'un problema, no problema familiar, que un de la família vol tindre el gos, l'altre que es reaci completament amb això, però al final el gos o el gat entra amb aquella llar, i comença a fer la seva feina.
Sí.
Comença a fer la seva feina. I aquell que, o aquella que el rebutjava, és el primer o la primera que està encantat amb aquell animal. Això és molt corrent, molt corrent.
Això és una de les coses que volem estudiar.
Sempre diem que el gat i el gos són els primers ambaixadors de la defensa animal.
Això convençudíssima. Però això és una cosa que ens repeteixen tantes vegades, de mira, jo al final vaig acceptar un gos o un gat a casa perquè... Bé,
per la meva filla o per el meu fill o el que sigui.
O per l'àvia a casa que està moltes hores sola, tal. I al final aquella persona és la que s'ha convertit en el més gran defensor dels animals, que és el que fa tot el que calgui per l'animaló que tenen a casa, quan no era el que en principi estava motivat per tenir-lo, no?
O sigui, jo ho he constatat, això, Paula.
Sí?
L'experiència
pròpia.
Ja ho saps, ja ho, tu ja ho coneixes. I em sembla que aquí també ho he dit, el primer gat que va entrar a casa meva, el meu pare no volia, i al final jo sempre dic que la gata era del meu pare i el meu pare era de la gata. És a dir, que va prescindir més de nosaltres i es van quedar els dos i eren una parella d'enamorats, eh?
És això,
el pare es desvivia per ella i ella...
Es colleixen a una persona, sí. No reparteixen tot el... Queden bé amb tothom sempre perquè són molt diplomàtics, això sí.
Bueno, però els gats no tant, eh? De vegades, a molts gats bueno, els és igual que de bé.
Va a la seva.
Sí. Però els gossos sí que normalment tenen una figura de referència, però això no vol dir que no estiguin connectats i vinculats a la resta de la família.
Això ja deu vindre de la natura i de la manada d'abans.
Aviam, el que ve precisament que veiem...
Els gens ja ho porten.
Sí, que el gos ve del llop, un ancestre comú amb el llop, i que és una espècie de viure en grup, és una espècie social. Per tant, la seva tendència és a voler contacte amb altres individus. En canvi, el gat ve d'una espècie que és el gat salvatge africà, que és una espècie solitària, que viu sol i sobreviu sol, excepte en el moment dels aparellaments, i ja està. Llavors,
i una cosa, Paula, jo, és la meva observació, tu potser em diràs que no és així, però jo he observat per experiències pròpies i explicades entre persones això, que el gat, i el gos també, però el gat concretament, sempre escolleix la persona de la família, si és el grup, acostuma a escollir la persona més gran. Perquè és més tranquil·la, potser, perquè és la que més té que conquistar, perquè és la que més el consenteix. No ho sé l'explicació, perquè ells ho saben molt bé. Però això és un comentari que jo he fet i que s'ha repetit i que ha coincidit, no?, entre persones. I dic, sí, és veritat, tu. Pues sí, a casa meva és la meva àvia o el meu pare o el que sigui. Ja et dic, en el cas de casa, el meu pare no em volia. I, escolta, ella va fer una tàctica de conquista immediata, però és que, a més, aquí va sortir un fletxazo, eh?
Doncs, mira, aquesta és una de les preguntes que queden per investigar.
I una amiga meva...
Ja l'apunto al llistat de coses...
I una amiga meva m'explicava del gos. En aquest cas era el gos, amb la seva mare, que estava malalta d'Alzheimer. Era gossa, no se bellugava mai del seu costat. I amb la meva gata, també...
Sembla que hi ha alguns animals que tenen una sensibilitat especial cap a les persones necessitades.
I aquesta gata que t'explico també... L'única vegada que jo crec que estava més per mi és si em veia a mi malalta. Llavors sí que estava dedicada. Perquè entenem una mica aquest sisè sentit que tenen ells o el no sé què.
I que queda per saber, perquè això sí que està no estudiat, però sí sabut, i entre els especialistes se'n parla d'escolta, més que hi ha animals que detecten gent que està malament i van a fer-li companyia i volen estar amb ells. De fet, hi ha una història d'un gatet en una residència que quan...
Sí, algun...
el gat Òscar,
justament. Hem parlat aquí
aquest llibre, que era interessantíssim, és interessantíssim, s'ha exhaurit. L'estem buscant i no el trobem.
No,
sí que hem parlat amb l'editorial. Sí. Està exhaurit.
Sí.
Doncs n'hauria de fer una altra edició.
Si els oients volen entrar a la pàgina web i busquen Gato Òscar, trobaran quantitat
tota història,
d'informació i vídeos, imatges, que es veu el Gato Òscar per l'hospital.
Als Estats Units, és cert,
No, i després tot el tema de les teràpies assistides amb animals, tot amb gossos i cavalls, que donen suport a persones amb discapacitats o amb situacions de risc social. Vull dir que tot això ens està dient que hi ha una sensibilitat mortalitat dels animals cap a nosaltres.
Acabes de parlar dels cavalls, que no parlem mai, i els cavalls també, les persones que han conviscut amb ells, d'això també ens parlen,
el del sisè ja
sentit que tenen els cavalls. Sí.
Bé, no, no sé si sabeu que estem fent un postgrau a la universitat, justament del vincle humano-animal, és un postgrau en
antropologia. Ho sabíem, però explica-ho.
Doncs, justament el que ensenyem és tot això, aquest vincle en què es basa i per què existeix i que té un sentit científic i biològic. Però sobretot ara que parlàvem dels cavalls és que hi ha dues noies que estan fent un estudi sobre el vincle amb els cavalls. Sí. Perquè és un tema que no es tracta habitualment.
No, perquè clar, els cavalls no els veien habitualment pel carrer. Clar,
però aquell ja que li agraden els cavalls i que ha decidit incorporar la seva vida a un cavall i ho ha decidit no com un instrument, sinó com l'animal amb qui vol compartir moltes activitats i moltes coses, encara que no el pugui tenir, evidentment, al saló de casa, tot i que voldria. Doncs et diuen que hi ha un vincle importantíssim. Sí. I això és el que aquestes dues noies que es dediquen a la doma natural i tot això van dir, és que també ho volem veure. Sempre s'està parlant de gos i de gat i no parlem mai de cavall.
És cert.
I han dit, doncs ho estudiem. I això és el que intentem en el postgrau, poder obrir-nos a tots els animals que formen part del nostre entorn i cadascú té el seu. I aquestes noies tenen la sort de poder estar en contacte amb cavalls constantment i han volgut constatar això. I aviam, ara al final, al desembre, tindrem els resultats. Ja us ho direm. Aviam,
sí, parlarem. Un dia dedicarem un espai als cavalls perquè hi ha molt que dir. Bé, ja vam tindre aquí a l'ADE, que parlava dels cavalls, però ja des d'un punt de vista de les desgràcies que pateixen. No?
Està superat amb unes... Ja no poden més perquè tenen uns greus problemes, se'ls tindria que ajudar aquesta gent.
En soc conscient, i que igual que hi ha maltractament i abandonament de gossos i gats, en el cas dels cavalls...
La crisi també ha anat molt malament, perquè hi ha hagut molta gent que s'ha desfet d'aquest animal tan esplèndid i està creant uns problemes tremendos.
Pel que costen de mantenir. Bé, sí, ja sabem que està passant també amb gossos i gats, que aquesta és una altra cosa que molta gent no es para a pensar. Ara estem fent molta campanya en el tema d'incorporar un animal a la família, però reflexionant-ho, això és una campanya que es diu Còmplices, de trobar el còmplice de la teva vida, diuen. I llavors, una de les coses que fem reflexionar és, perquè en un estudi que hem fet, el que s'ha vist és que, sobretot, la gent es cull per amor a primera vista. És, m'ha agradat, punt. I després, la idea que tenen de, vull que sigui de pèl llarg o de pèl curt o d'aquell tamanyo, però no pensen en moltes altres coses, com que em suposarà mantenir-lo. I a quant de temps l'hauré de mantenir? Que ja ho sabem, que queda fred, però és una realitat que una ha de tenir en compte.
I tota la seva
necessitat.
Obligacions i deures.
Les obligacions, i no hi pensa la gent. Quan fas un estudi et diuen que el primer que miren és el tamany i després l'amor a primera vista. Dius, molt bé, però i si no encaixa amb el teu estil de vida? I si tu dius, vale, sí, aquest gosset és petit, tal, però és un belluguet i tu necessites un gos tranquil perquè el teu estil de vida és tranquil.
Aquest aspecte, els refugis, les protectores...
Sí.
Si són bons professionals com tenen que ser, ja ho saben fer.
Sí.
I ara se té bastanta sort, cura.
Sí, dediquen.
Fins i tot després es fa un mostreig per veure aquells on han anat a parar, si efectivament en bones mans, etc.
Sí, de fet, Paula, no sé si recordaràs tu, però des de l'ADE vam lluitar molt i al final ho vam aconseguir. Que és, això que tu estàs dient. Els animals estaven als separadors, sobretot als cadellets,
i això
era una compra compulsiva fatal per al futur immediat d'aquell animal que s'encapritxava una persona que passava per davant i interpretava allò com una joguina que portava a casa.
El problema és que ara tenim uns aparadors virtuals
que
es diu internet. Sí. I la gent, nosaltres que també tractem problemes de conducta i de més d'animals, la gent va a internet a buscar el seu animal de companyia.
Però també és cert que adopta cada cop més.
Sí, això sí que és veritat.
Fa poc es va fer una enquesta a La Vanguardia, 2.000 i pico de persones, i el 93% crec responia que abans adopta que comprar.
Que això és boníssim.
Tenir que dir que
això... Però dins l'adopció en tenen moltes coses, i una de les coses és adoptar d'internet.
També,
I aquest és el problema. D'ai, és que aquí estan dient que hi ha una cadellada i que regalen cadells. És una adopció, igualment, però estan adoptant d'internet. I no saben ni si els encaixa amb la seva vida, ni si... Vull dir que internet...
S'ha de vigilar.
Que és molt millor anar a un refugi, a una protectora, que saben perfectament com ajudar-nos a escollir aquell animaló que ens anirà millor per la nostra família, per el nostre estil de vida, i també per ell, perquè no es trobi que no encaixen allà i acabi tornant al refugi, que això és un drama per un animal així. O abandonat una altra vegada. Llavors, que sobretot que la gent pensi que hi ha professionals, hi ha gent molt preparada als refugis que saben una mica guiar-los i aconsellar-los el millor.
I ara jo que crec parla... que això costa, de veritat costa, però sí. Se va avançant, eh? Bastant.
Poc a poc, bastant. Però sobretot perquè es fa molta tasca de divulgació i vinga, i repetim-ho, i tornem-hi, sí.
I ara, Paula, que tu deies que parlaves de conducta, en aquest estudi suposo que més esteu estudiant la modificació de conducta dels animals de companyia. Què ens pots explicar d'això?
Aviam, el primer, que una de les coses de les que es queixen més els propietaris de gos i de gat és dels problemes de conducta. I, de fet, és una de les principals raons d'abandonament. De dir, és que bordava molt, és que em destrossava coses, és que em deixava pipí per tot arreu, aquestes coses. I això és una de les, no la primera, però de les més importants a l'hora d'acabar un gos o un gat abandonat. Llavors, i és una de les coses que no es planteja la gent, de dir, escolta'm, i quin temperament encaixa amb mi? I perquè, clar, és que si tinc un gos molt actiu i no li dono aquesta activitat, llavors serà quan volarà, quan destrossarà, perquè està avorrit a casa. Llavors, tot això és el que la gent no té en compte quan va escollir un animal per compartir la vida. I per això, això també, de vegades, això també passa, que tot i que es cuis reflexionant, sent conscient de les teves característiques, de les de l'animal, pot ser, com ens passa a tots a la vida, que aquell animal en algun moment tingui algun problema de conducta. Tots, pot ser, tens una millor o una pitjor època, doncs a un gos o un gat els hi pot passar igual, que pateixin un petit trauma, que de vegades ni ens n'entarem, i provoca un canvi en la conducta que per tu, com a propietari, tens un problema. Això que comença quan es queda sol a casa a plorar, i potser és perquè t'has canviat de casa. I que el lloc nou se li fa molt estrany, i no se sent segur quedant-se sol a casa. Llavors, per això, per sort, hi ha professionals i els etòlegs que poden ajudar a superar aquests problemes. En què consisteix tot aquest tema de la modificació de conducta? Bé, queda, no sé si massa simplista dir-ho així, però l'etòleg és el psicòleg dels animals. I el que es tracta és de donar unes pautes als propietaris perquè sàpiguen reconduir aquella conducta cap a on interessa. Que, en aquest cas que parlava, que l'animal torni a sentir-se segur en el nou entorn en el que està, i això passa sobretot si és un gos gran, ja és grandet, i portava molts anys en el mateix lloc, i un canvi de casa l'atabala massa. Bé, doncs li ensenyem a sentir-se segur, i sobretot al propietari a saber com fer que aquest animaló se senti segur en el que ha de ser la seva nova llar.
I a vegades, Paula, també pot ser el resultat de no haver sabut educar-lo.
Això també.
Que això també podia ser més culpa nostra. És el mateix que els fills.
Sí,
Si els hi consenteixes tots, els hi dones tot, els animals doncs, no saben on està el límit.
Sí, això,
per això seria
és
molt
manca d'informació.
Té un petit manual, també. Cada cop que s'adopta, s'adquireix un animal, disposar d'aquest manual previndre'n. De que, cuidado, com el que faràs, tindràs un resultat o un altre. I si te trobes amb un problema, pues, tens el recurs de l'etòleg.
Hi ha coses senzilles, però que a vegades s'ignoren i són senzillíssimes i ajuden molt.
Sí. Hi ha coses tan senzilles com entendre que si a un gos et reclama atenció, vol dir que et posa la puteta a sobre o et borda i tal, i tu li fas cas... Ja mai més de la vida aconseguiràs que... Bueno, sí que ho aconseguiràs, però et costarà molt que aquell gos deixi de reclamar-te atenció si veu que allò li ha funcionat. Clar. Però això és com el nen que es porta malament per aconseguir atenció. És que al final és psicologia igual. Però la gent, ai, pobret, em fa pena, és que em posa aquells ulls. Ja ho saben ells, els ulls que posen. Clar, sí. Ells
però
utilitzen les seves eines.
I saben a qui fer-li, també.
Clar.
A més, tenim que dir que ells són molt intel·ligents i saben a vegades quan tenen que parar. Amb un mínim d'esforç que nosaltres posem, saben allà on està el punt que ells diuen aquí em tinc que portar bé. Eh?
Clar, però nosaltres també hem de saber posar aquests límits i hi ha molta gent que no ho sap o no sap com fer-ho. No? Sí. I per sort també...
És que a vegades ens hem d'educar nosaltres primer. Eh?
Sí, és veritat que molts refugis ja donen aquesta informació inicial i sempre estan allà per assessorar, però també és veritat que a dia d'avui tens molta informació, llibres i demés que et parlen de com educar, sobretot de forma positiva, ni càstig, ni perquè castigant només podem aconseguir moltes vegades que aquella conducta empitjori o que es transformi en una de pitjor. Potser un gos està abordant perquè està angoixat i tu et dediques a castigar-lo i acaba sent agressiu, perquè ja està, és que no, continua estant angoixat i encara fas que l'angoixa creixi més. Per tant, castigant no és el sistema, sempre és educant positiu, amb reforç, amb premi, sabent com ignorar les conductes que no ens interessen, i això és el que s'ensenya a través de la modificació de conducta. De fet, aconseguim modificar la conducta dels animalons a través de modificar els coneixements dels propietaris.
De fet, hi ha un paral·lelisme, perquè ara el que estava comentant la Paula em recorda això de la nani.
Sí,
que és la nani que explica als pares com tenen que tractar els nens.
Bàsicament, és això.
I precisament diu que ignorin vegades certs comportaments, facin veure que no...
Que no els han vist.
Perquè si crides perquè... i només ja han aconseguit el que volen, que és atenció.
Vull dir que hi ha un paral·lelisme.
Sí.
Bueno, són els nostres germans, eh?
Sí. Tots som... I al final, el que és la manera d'aprendre, tots la tenim igual, el que és la teoria de l'aprenentatge, i per tant les regles que apliquem són les mateixes. O sigui que amb això és relativament fàcil, però de vegades necessites que algú vingui i et digui no, això no ho facis, fes-ho d'aquesta altra manera. Ostres, sí, això que em dius, i és el que et diuen moltes vegades, és que és de sentit comú, dius, sí, però tu no ho tenies al cap. Bé, i necessitem que algú tingui una visió objectiva des de fora per realment poder aplicar el que li és més correcte pels nostres animalons. Això sempre ajuda.
Doncs molt bé, ha estat un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat.
Segona vegada, anem per la tercera aviat.
Vale, d'acord, aquí estem.
Estem aquí per quan vulguis i et vingui de gust tornar a venir, Paula.
Gràcies a vosaltres.
Bon, queden molts temes, Paula?
Oh, sempre, no s'acaben mai. Per sort, els animals formen part de la nostra vida i continuaran formant-ne.
I que durin.
Sí, sobretot.
Gràcies, Paula.
A vosaltres.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El Tony Bennett està descobrint la primavera, i que sigui per molts anys. I la Lady Gaga està demostrant, i ho he dit diverses vegades, que és una gran cantant i té, per mi, un futur impressionant. Aquesta gravació, que correspon a les actuacions que estan fent amb dos per tot el món, ha recuperat aquelles orquestres que feien que el Sinatra fos més Sinatra i que el ritme fos clavat. És un plaer escoltar-los. Encadenades venen They All Loved It, Let's Face the Music and Dance i la coneguda Lady is a Tramp. A la propera, si Déu vol.
Laughed at Christopher Columbus when he said the world was round.
They all laughed when Edison recorded sound.
They all laughed at Wilbur and his brother when they said man could fly.
They told Marconi wireless was a phony. It's the same old cry.
They laughed at me, one and you. Said I was reaching for the moon.
But oh, you came through. Change their tune.
They all said we'd never could be happy.
They laughed at us and how.
Ho, 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 who's got the last laugh now?
They all laughed
at Rockefeller Center. Now they're fighting to get in.
They all laughed at Whitney and his cotton gin.
They all laughed at Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar.
Ford and his Lizzie kept the laughers busy. That's how people are.
They laughed at me, one and you. Said it would be hello, goodbye.
But oh, you came through. Now they're eating humble pie.
They all said we'd never get together. Darling, take a bow. Ho, 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 who's got the last laugh?
He, he.
The fiddlers have fled. Before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance.
Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops.
Teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance,
let's face the music and dance, dance. Let's face the music and dance.
Hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a tramp.
Go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Jeter's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
That's why the lady is a tramp. Go! So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why a lady is a tramp.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu:
faig una invitació urgent a un nou diàleg sobre la manera de com estem construint el futur del planeta. Necessitem una conversa que ens uneixi a tots, perquè el desafiament ambiental que vivim i les seves arrels humanes ens interessen i ens impacten a tots. El moviment ecològic mundial ja ha recorregut un llarg i ric camí i ha generat nombroses agrupacions ciutadanes que han ajudat a la conscienciació. Lamentablement, molts esforços per cercar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats, no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la manca d'interès dels altres. Les actituds que obstrueixen els camins de la solució, fins i tot entre els creients, van de la negació del problema a la indiferència, la resignació còmoda o la confiança cega en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots. Galeria de l'expert de la Déu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Sabem que dona per tota una conferència, un curs, un llibre o una enciclopèdia, però aviam, ens podries explicar com s'ho fa un rossinyol per migrar a l'Àfrica i tornar al mateix lloc cada any?
Doncs sí, efectivament, aquest és un tema que dona per molt i un tema que a mi en concret m'agrada moltíssim. El que fa el rossinyol és un migrant nocturn. Quan ell ha nascut, s'està un temps aquí sent alimentat pels seus pares, després s'independitza, i hi ha un bon dia, quan el dia comença a escurçar, que té un instint que li diu: quan els dies són així a curts, has de sortir migrant. I aquest instint li diu: has de mirar al cel de nit, has d'orientar-te per les estrelles. Això hem descobert ja fa uns anys, però s'ha descobert que s'orienten en funció a l'estrella polar. L'estrella que ells saben reconèixer és l'estrella polar, que si han de migrar al sud cap a Àfrica, el seu instint li diu que ha de deixar aquell punt darrere. I llavors estarà migrant cap al sud. L'estrella polar marca el nord. Llavors ell tirarà cap a baix, té preprogramat en el seu instint quants quilòmetres ha de baixar, a on ha de fer algun gir, a on s'ha d'aturar i, o sigui, a on ha de finalitzar aquella migració. Es quedarà allà durant l'hivern, anirà alimentant-se per la zona del Sahel d'Àfrica, etc. I un bon dia, quan els dies comencin a allargar una mica, doncs el seu instint li dirà: noi, ara et toca fer aquests 2.000 quilòmetres o 3.000 o 4.000 que has fet cap a baix, ara et toca fer-los cap amunt. Agafarà, mirarà també els estels, buscarà ara l'estrella polar de cara i anirà cap a aquella estrella. No són els Reis Mags, però Déu-n'hi-do, doncs, com els porten a seguint les estrelles a arribar i tornar. Però ja dic, això donaria per tota una conferència, perquè hi ha moltes incògnites amb això.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb aquesta galeria de l'expert finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura, la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.